IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola, com estàu? Som na Mar Fortes-Arrey, actriu i productora.
Jo som na Marga Melià, guionista i directora. Benvinguts en el nostre podcast Tu què fas?
Un programa de cine on no trobareu estores vermelles. Aquí posam en primer pla les professions menys conegudes del món del cinema. I és que per fer possible una pel·lícula o una sèrie se necessiten moltes persones que se dediquen a tasques molt diferents. Elles i ells són els nostres protagonistes. Començam!
Tots coneixem l'importància de so a una pel·lícula, els diàlegs, la música, els efectes sonors... Però en un programa com el nostre, cal que recordem que el cine no ha comptat sempre amb aquesta eina tan potent. Quan a finals del segle XIX se van començar a enregistrar i projectar les primeres imatges en moviment, aquestes eren mudes. Com que ja devien notar que faltava qualque cosa, aquestes pel·lícules se solien projectar acompanyades de música en directe.
La transició del cine mut cap al cine sonor, que va començar a final dels anys 20 amb la pel·lícula El cantor de jazz, de la qual estem escoltant la banda sonora, va ser tot un procés que va dur temps.
Si a qualcú li interessa el tema, vos recomanam que torneu a veure l'inoblidable clàssic Cantando bajo la lluvia, ambientat precisament en el moment en què el cine mut estava transicionant cap a sonor. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a
glorious feeling, I'm happy again. Des de llavors, la part sonora de les obres audiovisuals ha evolucionat tant que el que es pot fer avui en dia en aquest camp és pràcticament il·limitat.
Per ajudar-nos a entendre millor tot això, tenim avui aquí amb nosaltres a dos dels sonidistes més rellevants en què comptam avui a les Balears. Ells són na Lucía Millán i en Rubén Pérez. Com esteu?
Molt bé.
Na Lucía Millán s'ha encarregat de la part sonora de nombroses peces audiovisuals, entre elles els curts Maria Enganxa, Arca, Sergi i Irina, Amy, Laboris, Zama i de la sèrie Fúria. Pel que fa a documentals, ha treballat a El cineasta escondido, a Corà, Ultramà, de Maria del Mar Bonet i Compàs del silenci. També ha fet feina a les pel·lícules El ventre del mar, Libèl·lula o Soñar con leones i en molts programes d'IB3. Na Lucía combina la postproducció amb la docència. Lucía, benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
En Rubén Pérez compta amb una llarga trajectòria en la qual ha combinat l'enregistrament de so directe en la fase de postproducció i de tant en tant també amb la docència. Com a freelance ha treballat per moltes de les productores més reconegudes de les Balears. Entre els seus projectes més destacats troben curtmetratges com Foley Artist, Woody and Woody, Eixam o Dona, llargmetratges com Bittersweet Days, Pullman, El Destierro, Noctem o La Jaula, documentals com I Am Your Father, Kyoko, Vida i mort d'un arquitecte o 100 llibres juntes i sèries com Norats, Pep o Amor de Cans. Rubén, benvingut, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Rubén, Lucía, com va ser la vostra formació?
Bueno, jo vaig començar l'any 2000, crec que 2002. Ahí vaig fer un curs de so en el CEF. Em vaig quedar amb ganes de més. Tenia un professor allà que era en Rafa Rigo i li vaig demanar, jo vull més d'això, què he de fer? I en aquell moment encara no hi havia grau superior de so ni res similar aquí a Mallorca. Llavors vaig anar a Madrid. I a Madrid, a part de viure molt bé allà, vaig estudiar un grau superior a l'escola del CEP, a MUVE. Vaig estar un any més allà i després ja vaig tornar cap aquí. Al cap d'uns anys ho vaig fer a comunicació audiovisual. El vaig fer a distància mentre es treballava, docència, sí. I vaig començar a ser pare. O sigui,
sí,
vaig fer allà
una època intensa.
Sí.
I tu, Lucía?
Bé, lo meu va ser quasi veritat. O sigui, jo vaig fer la selectivitat, me va posar molt nerviosa i vaig suspendre. Ningú s'ho creia, jo tampoc. I bé, aquest estiu, un amic que era tècnic en una ràdio feia un curs de l'INEM, d'operador de ràdio, crec que era. I eren 100 hores. I li mancaven dues persones, perquè si no, no sortia el curs. I me va dir, vine, si després no t'agrada, al manco jo tindré feina. I vaig dir, bé, si ningú vol anar, aniré. I me vaig enamorar.
Ostres,
i vaig dir, això se pot estudiar? I me van dir, sí. I bé, no vaig fer selectivitat, me vaig anar directament a Puerta Bonita a fer SFP, Superior de Sonor.
Ah, oh, molt bé.
Sí, sí.
I des de llavors?
Sí, des de llavors. Ha plogut, ha plogut.
Rubén, mos podríeu ajudar a explicar als nostres oients què és exactament el que fa un sonidista? Hauríem de distingir, primer de tot, l'enregistrament de so en directe per una banda i les mescles i la postproducció per una altra, no?
Sí, 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 exacte. Hi ha tota la part del rodatge, del set, que consisteix en gravar tot allò que sigui necessari per la producció, ja sigui des dels diàlegs, tots els diàlegs, la part d'ambient, si fan falta gravar so ambient, la part d'acting, si no hi ha diàlegs, doncs igualment si ja passa, si hi ha tota l'acció que fan els actors, i també una part que són els wild tracks, que és gravar aquelles coses que poden fer falta després a postproducció, un so d'una porta, un so de bueno, qualsevol so que pugui... que a la fase de postproducció pugui fer falta. Per això és necessari bueno, tot el tema d'anar equipat amb tot el que pugui fer falta per enregistrar, ja siguin micròfons inalàmbrics, per poder microfonar tots els actors, o aquests micros que veiem als partiguistes, no?
Explica el que és una pèrtiga.
Una pèrtiga és això que la gent diu malament, el palo, no? Sí. No, pone el palo, entra por aquí, tal... Seria una extensió, seria com el palo selfie, no?
Exacte.
Però
de molt
micro,
més llarg.
Amb el micròfon. Llarg. Moltes vegades està aquest micro i també els actors duen un ocult. Això és un lavalier...
Vale.
Però se li diu de vegades corbata, sí, perquè estàs acostumat, que és el que duen no? Els presentadors, ho duen, sí, amb una pinça la corbata.
Però en canvi els actors ho duen amagat.
Ho duen amagat i de vegades s'obliden que el duen. hi ha alguna anècdota, no? Però bueno, seria bàsicament això. I això és un equip que és el mesclador de producció, el mixer, que és el que té el gravador on rep totes les senyals de micròfon i... Depenent de la producció, que és el que tocaria seria que hi hagués el microfonista, que és el que microfona, el que s'encarrega dels micros i diu la pèrtiga. Si la producció és millor, hi ha dos pèrtiguistes, i si és millor, doncs hi ha també un tercer, un ajudant.
Això pel que fa a la part d'enregistrament de so directe. Però la professió de sonidista abarca molt més, no, Rubén?
Sí, 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 exacte. I llavors això, un cop enregistrat, passa després per muntatge i després de muntatge ja va a fase de postproducció de so, que és tot això, tots aquests diàlegs, totes les pistes de so que s'han fet servir a muntatge, els hi hem de donar coherència sonora també i afegir tot allò que pugui fer falta afegir de més, ja siguin ambients de llibreria, fer servir aquells waltracks que hem gravat i bueno, músiques... per exemple, ambients, doncs, si hem gravat en un restaurant que s'ha gravat en silenci, llavors fica tot el seu ambient de tota la gent, tot el barullo, i després passaríem a mescles, que és col·locar cada cosa en el seu plano sonor.
Escoltau atentament a veure quins sons podeu distingir. Xerrau-mos de l'art dels efectes sonors, els foleys, una tasca la mar de curiosa, A seguir, nostre company, el mallorquí Toni Bestart, va dedicar el curtmetratge que escoltàvem, Foley Artist.
Sí, 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 això és un curt que li tinc bastant carinyo, que vaig fer amb en Toni, i bueno, parla d'un tècnic de so que es dedica a fer efectes Foley, que són efectes sala, que són els que recreen sons que no s'han gravat en el set.
Foley era un senyor que feia feina al cinema, als anys 20 o 30. Aquest senyor se va donar compte que si no se feia tot aquest renou durant la gravació, després sortia més barat afegir-los. O va començar a fer tots aquests renous i
a posteriori.
A posteriori.
Clar.
I sí, sí. Encara se fa així.
He de dir que és una feina molt divertida, eh?
Sí, 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 sí. Heu de veure els curtmetratges si no l'heu vist, perquè així entendreu encara millor el que estem explicant ara mateix.
No puc fer cap spoiler.
El silenci també és una part molt important dins la vostra professió, no? El silenci s'agrava.
Sí, 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 sí. El silenci, si heu estat alguna vegada a un rodatge, el de so o el de direcció moltes vegades diu, bueno, ara un minut o dos minuts de silenci que farem un wild track de silenci. I això és per gravar el silenci d'aquella localització on estem gravant. O sigui, si estem en una sala on han tingut lloc allà l'acció, els diàlegs i això, doncs es grava aquest silenci perquè després és necessari
per posar-lo de fons en
el muntatge. Per posar-lo de fons, perquè igual al muntatge han retallat els diàlegs, els han deixat més espais dels que hi havia, pauses, i perquè tingui una continuïtat es posa aquest silenci per sota.
Perquè el silenci, perdona, sona diferent a un lloc que a un altre.
Compte-mos-ho. De dia, de vespre...
Clar, aquest silenci d'aquesta sala no sona igual si l'haguessin enregistrat. Clar, no es pot fer servir si aquella seqüència és a una sala i després es grava a una cuina, un lavabo, a un exterior, en un pati. Això és
cada diferents. Silenci, entre cometes, perquè sempre hi ha algo de so dins del que nosaltres denominem silenci, cada silenci, entre cometes, sona distint.
Jo sempre dic que el silenci no existeix. Uh-huh. Jo sempre faig sacudit de que el silenci són els pares. Sempre dic el mateix.
Clar, ara, jo, per exemple, ara estic ficat en una fase de postproducció d'un projecte que podríem dir que és tot pràcticament en silenci. Uh-huh. Però cada seqüència... té el seu ambient. Això és un documental que han fet de far visuals, que han anat per tot el món gravant a illes, a científics, i un magnífic tècnic, que és en Xim Terrassa, ha gravat el seu ambient de cada localització, i són silencis. Mm-hmm. Però hi ha un silenci que és, tu ho escoltes, i és la jungla, un altre és un desert, sents les pedretes amb el vent, i clar, cada lloc... està en silenci, però transmet un munt d'informació i reforça moltíssim la imatge que estàs veient.
Xerrant de so i silenci, en Marc Corts ha guanyat 7 vegades es Goya el millor so per títols com Lo impossible, de Juan Antonio Bayona, on va treballar en equip en Oriol Tarragó. Escolta un trosset del tràiler de sa peli i el que explica en Marc.
El sonido de Lo imposible radicaba mucho en contrastes, ¿no? Es una película donde hay mucho ruido, mucha presión sonora y vas de 120 a cero en nada, ¿no? Y entonces había momentos que la gente se impactaba más por los silencios que no por el ruido en sí de la ola, cómo te arrastraba, ¿no? Y eso a nosotros, incluso a nivel de trabajo... yo tengo que reconocer que tuve un ataque de ansiedad, pero un ataque de ansiedad no me había pasado nunca. Pero estamos trabajando 2 o 3 horas en la secuencia de la riada, de la ola, y teníamos mucha presión sonora. Y era ruido, 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 por todos los lados. Además, aparte del ruido que llevabas, tenías que fijarte en todos los detalles que querías resaltar, que si veías al niño, veías a la madre y todas las cosas que pasaban. Y entonces hubo un día que dijimos, nos estamos pasando, estamos aquí 2 horas, 3 horas seguidas con esto, que es a 100 dB de presión sonora, y hablamos con Oriol y dijimos, oye, mira, Oriol decía, vamos a coger vamos a hacer un minuto de la riada y luego nos vamos a otra parte de la peli. Y vamos haciendo así, porque a nivel de trabajo fue muy duro. ¿Que luego tiene su recompensa? Sí, pero cuando tú estás trabajando no piensas en la recompensa. Al final piensas en hacer el trabajo lo mejor posible. Que si luego viene, pues bienvenido sea.
Moltes vegades han xerrat que l'enregistrament de so sol està supeditat, d'alguna manera, a l'enregistrament de la imatge, com si el departament de so fos sempre el germà petit del departament de foto. Quines reivindicacions voldríeu fer al respecte?
A veure, és cert que històricament ha estat el germà petit, va entrar més tard en el cinema i va ser com uns intrusos, no?, que van entrar ja en els sets, en els platós. I bueno, això potser encara s'arrossega, però bueno, sí que és cert que ja cada cop hi ha més consciència de la importància d'un bon so. Un mal so et pot arruïnar, o sigui, és més evident un mal so per l'espectador que una mala imatge, perquè això, un bon so és el que fa que sigui real el que estàs veient.
Clar.
I bueno, sí que és cert que de vegades és per falta de coneixement dels responsables del projecte, o simplement per una falta de pressupost, i llavors es retalla per aquí. Bueno, quan més conscient sigui la gent, i això és tasca també de gent que fa, dona formació, no?, doncs d'inculcar, jo quan m'ha tocat, i la Lucía sé que ho fa, quan et toca formar a la gent, doncs inculcar-li la importància del so. A mi m'ha passat a l'estudi que han vingut a veure si podes arreglar una cosa, i no es pot arreglar ni avui en dia amb tot el tema de la IA. Hi ha coses que no es poden arreglar, i és una llàstima, perquè dius, mira, et costava menys dur algú de so que ho conegués, o haver-li dedicat un poc de temps, i tindries un bon so que podria haver encarregat al muntador de mesclar-ho, i encara i estàs aquí i no ho podrem arreglar ni deixar-ho bé, no?
Afortunadament, crec que cada vegada s'és en general més conscient de la importància cabdal de tenir un bon so, un so de qualitat a qualsevol producte audiovisual. Esperem que la cosa segueixi anant cada vegada millor.
A la introducció del capítol hem parlat de com el cinema va passar de samut a sonor. Des de llavors ha evolucionat moltíssim. Quins canvis creus que ens esperen per veure encara?
Podem xerrar de la intel·ligència artificial.
Home, jo crec que és inevitable, no? Inevitable, perquè és un abans i un després. Home, jo crec que és... I a mi em fa pena dir-ho, però jo crec que hi ha coses tipus doblatges i això que cada vegada la IA anirà canviant bastant la forma de fer feina que hi ha fins ara. Jo utilitzo a l'estudi. No em carrego cap diàleg d'actor i el reemplaço per IA ni coses d'aquestes, però sí que em recolzo en algunes coses i faig servir mentre pugui i no em tregui a mi d'enmig, no?
Exacte.
Però crec que és inevitable que la IA es ficarà i farà coses que ara mateix ella i jo fem, segur, i bueno, hem de veure si aquestes coses que aportarà, si poden conviure, si nosaltres les podem adaptar, com, si faran que la nostra feina sigui millor i nosaltres, per tant, fer feina millor.
O sí, per una altra banda.
Per una altra banda, podem mirar més pessimista.
Bé,
com ho veus, Lucía?
Jo amb Saia crec que s'ha de fer servir, que no mos pode quedar enrere, però crec que mai mos reemplaçarà del tot. O sigui, jo sempre faig la mateixa comparació, que és el Google Translator. Bé, jo normalment no agafava un email o una pàgina web, cridava a un traductor professional i li demanava que me fes aquesta feina de traducció bé, per entendre una pàgina web.
Clar.
I abans no tenia accés a la informació d'aquesta pàgina web, si estava, jo què sé, en rus o en qualsevol idioma, que jo no sé tantos idiomes, i muchos en el mundo, no? Ahora, jo puc anar en el meu mòbil, posar així davant d'un cartell en xinès i m'ho tradueix. Això, per jo, és meravellós. Però quan s'ha de fer una feina ben feta, una feina de he escrit un llibre, vull que qualcú em traduesqui, jo no li donaré en el Google Translator. Jo cercaré un professional. O sigui, jo crec que aquestes eines el que fan és pujar el nivell mínim al que has de fer feina. O sigui, qualcú en el seu mòbil pot gravar un àudio. Val. Però el meu sonarà molt millor que el que agafa qualcú en el seu mòbil, perquè pot ser no pensi en què fa vent.
Clar.
I jo diré, no, aquí no, què fa vent. Saps?
Sí.
O sigui,
sí, sí.
Jo sempre dic que mos llevarà feina, sí, però la feina que no mos dona per viure, que... I el que farà és pues, que gent que té un canal de YouTube, que té qualque cosa, fessi coses que no suenin malament. I això, per jo, és molt agradable. Ara mateix hi ha moltes reunions que se fan en streaming que abans no se sentien res.
I ara, sí.
I ara se posen un micro.
Sí, sí, sí. O jo amb el mòbil faig un vídeo d'un... una festa i hi ha un xerrant i se li sent perfecte.
I quan hi ha qualque cosa grossa... Allò encara me criden.
Claro. I si fan un rodatge d'aquí, si fan una publi, una sèrie,
claro,
no posaran els pigotes ni no. Diran, no, luego paso por el plugin, no?
Exacto. Tampoc m'imagino una IA aguantant una pèrtiga per gravar.
Bueno, en so directe de dir, he de dir que per exemple, hi ha un rodatges que jo recordo, i he parlat amb alguns companys de so que hi anaven, que abans es feien 5 dies de rodatge, o 6 o 7, i ara han passat a 7-3, perquè hi ha tota una part que ara es fa amb la IA.
Sí.
I inclús que l'actor es feien diverses versions en diversos idiomes, i ara et dona igual, perquè ja la veu ja es tradueix, envia, i les labials també.
Ja.
Però
bé.
Ens hem d'adaptar i...
En línia amb el que estàvem xerrant, mos agradaria saber com ha evolucionat l'exercici de la vostra professió i el sector en general a les illes, des que vareu començar fins ara.
Home, jo crec que no tenim la mateixa escala de volum que pot haver un Madrid o Barcelona, però home, jo crec que hi ha molts bons tècnics aquí de so, a Mallorca.
I molt bona formació, ara ja.
Home, sí.
Sí,
sí, sí. Sí. Ja dic, jo vaig haver de marxar perquè encara no hi havia... Però si em hagués tocat ara, hagués fet el grau superior de so en el CEF, clar.
Sí, i sí. De fa 15 o 20 anys...
En Lucía m'hagués anat a classe.
I de fa 15 o 20 anys a ara, clar, a cine, que se fa avui en dia aquí, era impensable abans, no?
A veure, Mallorca és un gran plató, no?
Sí.
Això ja... I venen molts de fora, també són produccions, bueno, compten bastant amb gent d'aquí, podríem comptar més, però... compten amb gent d'aquí, però produccions que siguin d'aquí, de directors d'aquí, jo crec que hi ha uns grans directors i directores i veus coses molt, molt xules de gent d'aquí.
Sí. Sí,
i sobretot que se comença a veure una certa continuïtat, no? És el que sabíem abans, que no és una única pel·lícula que està molt bé, però aquí s'ha acabat la carrera, no?
Això
professionals que tenen una carrera i que tenen una continuïtat. Com a cada episodi, hem demanat als nostres convidats que triassin un dels projectes en el que han fet feina. Escoltam el tràiler de llargmetratge Libèl·lula, que ha triat na Lucía.
¿Por qué te gustan tanto las libélulas?
Porque nacen dos veces, son mágicas como yo, me lo ha dicho mamá.
Mamá está muy contenta de que hayas vuelto.
Se supone que esto tenía que ser divertido. Nuestras primeras vacaciones.
Cuando mi padre enfermó de Alzheimer, el carácter de Lula empeoró. Y luego empezó con todo ese rollo de los espíritus.
¡Está muy enfadado! ¡Que va a
¿Qué es eso?
es una libélula. Nace dos veces. Primero es una ninfa y luego se convierte en libélula. Es un insecto muy especial.
Lucía, com has castriat aquest projecte?
Bé, aquest projecte per jo és molt, 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 molt especial. Fa molt d'anys vaig fer un projecte en Pedro Ruitort que es deia Carne de goril·la. Jo me vaig enamorar de com pensa en el cinema en Pedro. O sigui, me pareix que té una visió impressionant. Vaig fer un parell més de cortometratges amb ell i en Pedro va decidir, bé, és, no té 25 anys, no ve matis Pedro, i va decidir que ell sempre havia volgut fer cine i se va anar a Madrid i se va anar a l'Escola de Cinema. L'Escola de Cinema de Madrid cada any produeix una pel·lícula. Llavors, Pedro va anar allà i varen dir, bé, necessitam si qualcú vol escriure un guió, i Pedro, que és una persona molt especial, duia un guió, sempre lo duia al damunt, i va dir, jo tinc un! I bé, a tothom li va agradar i varen decidir fer aquest guió, que va ser Libélula. Un dia me crida i me diu, estic per Mallorca, ¿nos prendrem una cervesa? Sí, clar. I me diu, necessit que qualcú dels teus alumnes me faci una postproducció perquè tinc un llargmetratge, ningú pot fer la postpo i no tenim dopes, res. No hi havia pressupost. I clar, me va dir un alumne i jo li vaig dir, m'ofens, Pedro, jo vull fer això, la teva primera pel·li. I abans li vaig dir, tu no me dones dos bes, però me dones temps. Mm. I no sé si va ser un any i mig, dos anys, però vaig fer tot, jo tota sola. Pedro venia, íbamos haciendo, íbamos recomponiendo, íbamos ideando, i per jo va ser un projecte super artesanal. I la veritat és que estic molt contenta d'aquell procés i d'haver-lo hecho con Pedro, que jo crec que s'ho mereix molt.
Que bé. I tu, Rubén, has triat Hostal Orion, d'en Jaume Carrió. Escolta'm el tràiler.
Me gusta ese cuadro.
¿Qué cuadro?
El de la pared.
S'han tornat a fondre els ploms.
Oh, cago en Déu.
Però què estaves fent, Marçal?
Rubén, per què has triat aquest projecte?
Bueno, és un projecte que, a part de fer-lo amb en Jaume, que som molt bons amics i crec que la feina de director i so, o disseny de so, crec que fem un bon equip. Vam fer un... Crec que aquí sí que podem parlar de disseny sonor, perquè vam fer un... Vam crear un univers sonor dins d'aquell hostal, que era un hostal, un lloc tancat, amb una planta subterrània, amb goteres, un exterior... I tot tenia un univers sonor, no? Bueno, més que res, el protagonista és sec. Llavors ja... tota una part sensorial...
Clar, per elles com entén el món més a través de les orelles,
clar,
no?
Ell passant la mà per la paret, tot aquest detall, i doncs tot això sí que és bueno, un disseny sonor que estic bastant content i crec que van fer una bona feina.
Arribam al moment més xafarder. M'encanta. M'expliqueu alguna anècdota?
Home, anècdota, jo crec que na Lucía estarà d'acord amb mi. Ens passen moltes durant els rodatges, que la típica de... A veure, on està aquest actor, no? Ha desaparegut del set i igual duia un micro inalàmbric i escoltes amb els auriculars i dius, vale, està en el lavabo, no? Està en el lavabo o està xerrant, vés-te'n a saber. Però una que em va passar també amb un micro inalàmbric i va ser un poc incòmoda, va ser en una gravació del discurs de Cap d'Any a un presidenta del govern, que duia un micro inalàmbric, d'aquests amagats que no es veuen, i de sobte, en un moment que vam aturar, va desaparèixer. Clar,
oblidant-se, no?
Oblidant-se que duia
el micro.
Posat. Clar, jo vaig començar a mirar per tot, em vaig posar els auriculars a veure si m'arribava senyal, perquè si no m'arriba senyal estan fora i dius, bueno, pues ja està. I sentia ja que xerraven i, hòstia, on està? Clar, jo ho vull treure perquè si després apareix i depèn del que hagin parlat, encara que jo no hagi escoltat ningú ni s'hagi gravat res, doncs es crea una situació incòmoda, no?
Sí.
Hòstia, que llevo un micro i... No?
Sí, sí.
I vaig començar allà a obrir portes, allà buscant a veure on podia estar per dir-li, oi, que te apago el micro. I vaig obrir una porta i em vaig trobar una taula tota plena de gent, una reunió, i tots mirant-me com dient, qui ets tu, que vens aquí, interromps, no? I clar, se'm va quedar mirant i dic, perdona, és que et vull apagar el micròfon perquè estiguis més a gust. I em va mirar fixament i em diu... O sigui, que has estat escoltant tot el que deia. Jo, no, està tot apagat, però menys el teu micròfon. Vale, li vaig apagar i ja està. Però va haver uns segons allà d'atenció. No sé què estaven, parlant, però...
Perquè es veu que no estaves escoltant, no? O tens ara secrets d'estat?
Tinc secrets, d'aquell no, però alguns secrets d'estat sí.
Bé, jo contaré una que va ser molt bona. Havia de fer una persona que
sí?
menjava una lata de alúvia.
Sí.
Sí. I bé, jo no estava molt bé d'estómac i havia prisa i tal. I vaig emprar el comodín del nòvio. I vaig dir, pots venir un moment? I li vaig fer menjar una lata de fabada fria. Crec que... 15 minuts.
Això és amor, eh?
Sí. I remenant... Clar, jo no podia... A més, jo no podia fer tota la vegada. El play era molt curt. I...
Ha estat un autèntic plaer disfrutar d'aquesta estona de plegats. Moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Aquest podcast s'ha realitzat amb el suport d'IFIP i la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports. Gràcies a IB3 Ràdio pel recolzament i per voler allotjar el nostre podcast a la seva plataforma.
I avui, molt especialment, que hem dedicat el nostre programa en el Departament de So, volem donar moltes gràcies a en Lluís Fortesa, que avui ha estat el nostre tècnic.
Si vos ha agradat l'episodi i en voleu escoltar més, estau atents, que cada setmana en pengem un de nou. També ens podeu deixar comentaris o fer peticions a través del perfil d'Instagram d'Anna Marga Melià i el meu propi, Marc Fortes de Rei.
Adeu i fins al pròxim episodi.
IB3 Podcast. Un món de sons.